Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez han arribat ja a la presó de Zuera, a Saragossa, mentre que Carme Forcadell i Dolors Bassa encara no han sortit de la d'Alcalá Meco. Ho faran, segons institucions penitenciàries, demà. Després d'alguns moments de dubtes i confusions, es preveu que tots ja siguin a la seva presó de destí aquest dijous. Mentrestant, el jutge Pablo Llarena ja ha donat avui el vistiplau al trasllat també a presons catalanes de Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, com havia fet la setmana passada també amb Bassa, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Junqueras i Romeva. Canviem de qüestió. La policia espanyola ha posat en marxa avui una operació en ajuntaments d'una desena de comunitats autònomes per la presumpta contractació irregular de serveis informàtics relacionats amb la seguretat viària. El jutjat d'instrucció número 2 de Badalona ha ordenat aquesta operació a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció amb diversos delictes sobre la taula. El govern català és notícia també perquè ha decidit restituir els delegats a Alemanya i Itàlia. La portaveu Elsa Artadi, després de la reunió del Consell de Govern, ha dit aquest migdia que aquest trasllat dels independentistes a presons catalanes és una obligació legal i s'ha queixat de manca d'informació sobre els processos d'acostament. Una altra història d'actualitat. Una víctima de bullying ha hagut de ser escortada per 127 motoristes fins a la festa amb el ball de graduació. És l'anglesa Slow Robson, víctima d'assetjament escolar entre els 7 i els 16 anys. Ha rebut el suport, així, del grup Motoristes contra l'Assetjament, una de les nombroses històries d'assetjament que es produeixen, no només al Regne Unit, com és aquest cas, sinó en altres llocs del món, també aquí a casa nostra. Destaquem que els bisbes de Catalunya es reuneixen avui i demà a Salardú, a la Vall d'Aran, en la trobada número 227 de la Tarraconense per tractar-hi temes d'interès comú interdiocesà. I a Sant Vicenç dels Horts, a l'església de Sant Vicenç Màrtir, a 7:45 del vespre, hi haurà una actuació de Century Voice Choir de Taiwan i també del pianista Yang Jichen, en el marc del 53è Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador, avui dedicat a Mèxic, després de les eleccions de diumenge en què va guanyar la presidència el candidat de l'esquerra, Andrés Manuel López Obrador. Abans, el pensament del dia avui amb Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector Social.
Finalment, podrem acollir a centenars de refugiats que, després d'haver patit situacions d'extrema duresa i en un estat de salut ben precari, arribaran a casa nostra. Hem de ser prou generosos per fer que se sentin realment acollits i que la vida els brinda una segona oportunitat. Per tant, és necessari que sapiguem estar a prop seu i acompanyar-los en la seva adaptació.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Every day you
wake up. Sud-àfrica és la perla més austral d'un continent ple de màgia. I el Club Més Amics vol que coneguis tots els seus tresors. Del 8 al 19 d'octubre, descobreix amb nosaltres les ciutats de Johannesburg i Ciutat del Cap, la natura salvatge del Parc Nacional de Pilanesburg o els indrets més emblemàtics de Pretòria.
Del 8 al 19 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen gairebé 6 minuts de les 6. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi d'actualitat. Parlarem avui del futur de Mèxic, un país sacsejat per la violència aquests últims anys i que després de les eleccions de diumenge passat obre una nova etapa. Andrés Manuel López Obrador, amb una nova aliança d'esquerres, s'ha imposat als seus principals adversaris, Ricardo Anaya, del Partit d'Acció Nacional i també del Partit de la Revolució Democràtica, el que abans era de López Obrador, José Antonio Meade, del Partit Revolucionari Institucional, el PRI, i Jaime Rodríguez, un candidat independent. La corrupció, les relacions amb els Estats Units de Donald Trump i, sobretot, el greu problema de la violència, el narcotràfic i la delinqüència organitzada amb víctimes molt transversals, sobretot aquesta última dècada, constitueixen fenòmens especialment durs i que ens preocupen, alhora que marquen el panorama d'un país que, de moment, no veu la llum. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat dos mexicans. D'una banda, saludem Verónica Yasmín García Morales, investigadora visitant de dret administratiu a la Universitat Pompeu Fabra. Benvinguda, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. I també saludem Arturo Landeros, que és membre de la plataforma Taula per Mèxic. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a totes i tots.
Moltes gràcies. I a més, benvingut i ben tornat, perquè acaba de ser a Mèxic. Aquest mateix matí ha tornat i ha seguit les eleccions.
Sí, sí.
I com ho ha vist, si vol començar? Com ha estat el desenvolupament del procés electoral? Ha estat net? Hi ha hagut normalitat dintre de les dificultats d'una societat ara molt convulsa?
Sí, pues bueno, principalmente muy emocionante porque el grado de participación yo creo que nos llevó a tener expectativas muy altas, ¿no?, de lo que iba a pasar. Entonces, bueno, ver anteayer...
Ya no sé, sí, diumenge era abans d'ahir, però no es preocupi, que es comprèn amb els canvis horaris.
Pero bueno, toda esa gran movilización que hubo en el centro, en el Zócalo de la Ciudad de México, bueno, fue como muy conmovedor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que es el, bueno, como ya bien dice el Instituto Nacional Electoral, ha sido la elección con mayor participación, cerca del 63%, ¿no?, del padrón electoral. Así es que ha sido, pues, bastante emocionante.
Uh-huh. Han reconegut la derrota als principals adversaris i, per tant, no hi ha hagut els conflictes o les discussions que s'havien produït altres vegades. Una d'elles, per cert, amb López Obrador, precisament com a perdedor, que reclamava la victòria, recordem-ho, ja fa bastants anys.
Sí,
2006. Sí, 2006, gràcies.
Yo creo que este es uno de los aspectos también más positivos de esta jornada electoral. El reconocimiento del triunfo de Andrés Manuel López Obrador por parte de los otros dos candidatos que representan sobre todo al PRI y al PAN, bueno, es una respuesta, digamos, se puede ver bastante responsable, porque esto también abona a esta fiesta al final de la democracia, en el que todos reconozcamos las instituciones, el papel de cada uno de los funcionarios de casillas, de la organización de un proceso y una jornada electoral que no ha sido nada fácil en un contexto bastante complicado, especialmente por la violencia.
Si fem un breu apunt històric, hem de dir que durant més de 70 anys seguits el Partit Revolucionari Institucional, el PRI, va governar entre moltes sospites, sobretot internacionals, de frau o de, no sé si dir, vot captiu, no? Això és història de Mèxic, ara no hi entrarem en detalls, però el PRI va governar amb presidents durant molts anys sense alternança. Va ser l'any 2000, quan va haver-hi un president del PAN, i després hi ha hagut certa varietat, però també amb el PRI molt present, i ara s'ha enfonsat, no?, electoralment, aquest partit històric, considerat com l'oficialisme de Mèxic.
Bueno, sí, claro, vivimos el año 2000 también así con esas expectativas de cambio, ¿no? A través de esa...
Es un cambio histórico, como una puerta abierta, ¿no?
Exacto, aunque fue más bien, se reconoce como una fallida transición, ¿no? Porque, pues bueno, sí, realmente no se fue a los fundamentos del cambio estructural del país, ¿no? La corrupción se mantuvo. Y luego, bueno, el año 2006, ¿no? Cuando inicia la mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues bueno, los altos índices de criminalidad, ¿no? Y la corrupción que siguió ahí manteniéndose. Uh-huh. 2012, la vuelta del PRI. Y yo creo que esto también se entiende porque el alto nivel de votación por López Obrador, por Morena, bueno, por la coalición Juntos Haremos Historia, que son tres partidos, pues viene probablemente también como una cuestión de enfado, un voto de enfado, ¿no? Y de alguna manera de administrar este enfado, ¿no?
Y una indignació com plural també, ¿no? Suposo que s'han recollit sectors d'una esquerra més d'abans, d'una esquerra més nova, i per sumar vots, en definitiva, que aquesta és l'ambició que tenen, ¿no? Y a los candidatos a gobernar.
Exactamente, y en este sentido creo que también es importante resaltar que las grandes expectativas que se formularon, por ejemplo, en el año 2000, cuando se permitió esta alternancia, es un cambio gradual, y que al final de cuentas algunos de esos efectos de estas grandes expectativas del año 2000 los podemos ver hoy, en el que haya sido posible un proceso electoral con los resultados que, bueno, hoy estamos viendo. Y claro que es difícil, muy complicado, se ve desde cada una de las composiciones de los tres candidatos que se pueden identificar con la izquierda o la derecha, pero la composición de cada uno de las coaliciones y los partidos que representan son izquierda, derecha, y dentro de cada fracción hay también muchísima diversidad. Pero creo que al final es lo que refleja y proyecta lo que es México, una diversidad cultural, sexual, religiosa, de muchos tipos que creo que hoy pueden tener una voz distinta.
Diversitat religiosa, per cert, que també ha vist superada una certa beligerància que també hi havia, no?, en alguns cercles de poder i presidents anteriors, sobretot contra el catolicisme, que era la majoritària. Potser no contra, però sí una mica per laïcitzar el país, per dir-ho així, no?, aquesta ambició que hi havia. Però bé, en tot cas, això també donaria per molt ara parlar del fenomen religiós a Mèxic. Avui parlem amb dos mexicans, la professora de la Universitat Pompeu Fabra, Verónica García Morales, i el membre de la taula per Mèxic, Arturo Landeros. Recordem que a Mèxic, curiosament, no hi ha segona volta, per tant, el més votat tenia garantia de l'elecció. Així tot, López Obrador ha obtingut més del 50%, oi, dels vots, que també és important aquest suport.
El 53% que representa realmente una votació pues, extraordinària,
històrica,
¿no?
Sí, sí.
Y sobre todo por el alcance que tuvo, porque pues ganó prácticamente en 31 de los 32 estados del país, ¿no? Salvo Guanajuato, que es el bastión panista, donde ganó Anaya, pues, o sea, que gane en Nuevo León, que gane en Chihuahua, o sea, es histórico, básicamente uh-huh. histórico, ¿no? Una transformación importante allá.
Ara entrarem en altres consideracions sobre el que pot ser la presidència d'Andrés López Obrador. Recordem que a banda del president també s'elegeixen les cambres legislatives, no? Cada 6 anys és l'elecció presidencial, però en aquest cas hi ha eleccions simultànies, una mica com als Estats Units, no? Que també es van renovant les cambres legislatives. Tenim, com sempre, una pregunta del dia, amics oients, a radioestel.cat, i la Ruth Carballido, bona tarda, Ruth, ens la recorda.
Hola, bona tarda. La pregunta és la següent avui. Tens bones sensacions davant la victòria de López Obrador a Mèxic? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, és un canvi democràtic positiu en un país de poca alternança. Com a segona opció, sí, el president electe és un home expert i capaç de dialogar. I com a última opció, no, pot caure en dinàmiques populistes i dictatorials.
Gràcies, Ruth. Amics oients, podeu votar fins a 6:45 per una d'aquestes tres opcions, si voleu. Vostès què en pensen? Com veuen? Si volen mullar-se l'elecció de López Obrador, a banda de reconèixer-la com a democràtica, perfectament legítima i dintre de tot normal?
Bueno, yo creo que las dos últimas opciones, por ejemplo, se verán, ¿no? Durante la función que él vaya desempeñando, si al final es un hombre preparado para este gran reto y capaz de entablar ese diálogo que hoy es tan necesario. También se verá, bueno, esta expectativa o que siempre se ha estado vendiendo de que podría ser autoritario o caer en un régimen dictatorial, creo que el mismo discurso de Andrés Manuel López Obrador el día de la elección ha sido bastante tranquilizador. Se ha referido a reconciliar entre los mexicanos, a darle voz principalmente a los pobres y a los más desfavorecidos. También ha hecho un guiño a respetar la autonomía, por ejemplo, del Banco de México, hacer grandes cambios estructurales en la sociedad mexicana, pero siempre respetando el marco legal, el marco constitucional, y creo que esto es importante porque ahora desde un punto de vista ya más jurista creo que hay un gran reto para el derecho en México y el derecho administrativo en particular, porque es verdad que desde el punto de vista constitucional hay grandes principios y un reconocimiento de derechos humanos que de hecho es vanguardia y pionero en respecto a otros ordenamientos internacionales, pero desgraciadamente todavía no se ha logrado concretar ni materializar en la vida de las personas. Y creo que aquí políticas públicas más concretas a través del derecho administrativo pueden ayudar muchísimo. Desde mi perspectiva, entonces, sería un rotundo sí, que es un cambio muy positivo para la democracia en México y, bueno, para consolidar cada una de los retos que tiene todavía nuestra democracia.
Señor Landeros.
Yo comparto con Verónica también mucho esta visión. Él llama a entrar en lo que él refiere como la cuarta transformación del país, después de la independencia, la guerra de reforma, la revolución, y bueno, luego esto un cambio como profundo, como radical, que él también dice, ¿no? Ya veremos hasta qué punto puede ser un cambio radical, siendo que bueno, en general el personaje es reconocido más como una persona que viene de un proceso nacionalista, ¿no? De la burguesía nacionalista que de alguna manera tuvo esa escisión con el PRI, adentro del PRI en 1987, y salen Cuauhtémoc Cárdenas, salen otros personajes que han aportado al debate democrático en México, ¿no? Entonces, bueno, su equipo también es un poco diverso, ¿no? Hay gente como de todos los colores por ahí. Entonces, bueno, habrá ver cómo se materializa en políticas públicas. Un dato interesante también es que, por ejemplo, él abre un discurso en el Estadio Azteca, ¿no? Diciendo, bueno, becarios sí, sicarios no, ¿no? Es decir, o sea, que va a implementar medidas de, bueno, del estado de bienestar.
Sí, sí.
Pero habrá que ver cómo. Los cómo són la gran duda, no?
Sí, perquè la situació...
Dineros.
Efectivament, com sempre, el pressupost i la situació social a Mèxic sempre està sent, en les últimes dècades, molt complicada. El que passa és que, a més, hi ha un problema greu d'augment de la violència. Què passarà amb això? Aquesta és la gran preocupació que, sobretot des de fora, tenim davant Mèxic. Hi ha hagut molts focus violents i fins i tot, repassant la premsa, m'ho deia la Ruth, la nostra companya abans, que es donava la sensació que la societat s'acostuma, no?, a conviure amb això, tristament.
Pues sí, él mismo lo menciona también con datos oficiales, 230.000 personas asesinadas, ¿no?, desde hace 11 años, 36.000 personas desaparecidas. Entonces, bueno, creo que lo hace de una manera muy consciente, ¿no? Él ha llamado varias veces a hacer esta reconciliación nacional y un proceso de amnistía que en principio va enfocado, pues, como a las comunidades campesinas, de los productores que son utilizados por el narco. Pero bueno, también aquí vienen algunas dudas en el sentido, por ejemplo, de la utilización del ejército, de la marina, ¿no? No ha señalado de momento qué haría con la ley de seguridad interior, ¿no? O sea, si va a haber modificaciones también al uso del ejército como fuerza policiaca, ¿no? Él habla también de que ante todo se va a contemplar los derechos humanos. Tiene de aquí al 1 de diciembre para hacer proyecto, bueno, programa ya más concreto, ¿no? Su proyecto de nación ya lo tiene, pero a ver cómo aterriza estas cuestiones y ahí lo iremos sabiendo, en realidad.
Sí, perquè en el tema de la violència hi ha molta diversitat, també, tristament, no? És a dir, que no són dues grans forces armades com passava a Colòmbia o com ha passat a Colòmbia, sinó que ja és més complex, potser, no? Dona aquesta sensació, almenys. Sí,
perquè hi ha distintos grados y en distintos niveles, y yo creo que en la sociedad en su conjunto se vive una violencia que México en realidad no aguanta más. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, hay una violencia muy marcada. Los feminicidios de la ciudad de Juárez, bueno, y no solo ese, sino allí hay un foco rojo muy importante que ya se ha dado a conocer en todo el mundo, incluso con la sentencia del caso Algodonero, en donde la actuación del Estado ha sido prácticamente la ausencia. Y esto genera más y más violencia. La gente empieza a normalizar, que creo que esto es bastante peligroso, el que, por ejemplo, las mujeres no puedan estar por la calle a determinadas horas de la noche, no puedan vestir de determinada manera, no puedan acudir a determinados sitios, y que llegue a plantearse un concepto que incluso incluso afortunadamente aquí tampoco es, se aplica, como son los feminicidios, pero es una realidad muy conocida desafortunadamente en México. Y no solamente contra las mujeres, sino también contra, por ejemplo, periodistas, que se ha convertido prácticamente en una actividad de alto riesgo para aquellos que quieren informar o que quieren hacer ver otras realidades que en ocasiones no se invisibilizan en un discurso político que deja de lado a aquellas personas que hasta hoy desafortunadamente no han tenido voz. Las políticas que se pueden establecer para la seguridad es algo muy complejo, porque es verdad que no solamente el presidente de la República las va a establecer, están las entidades federativas, están los municipios, y esto también lleva a replantearse el cómo se va a articular todo este problema de seguridad en un sistema federal que también tiene muchos fallos actualmente. Entonces creo que el tema de seguridad es uno de los más importantes. De hecho, se trabajó muchísimo en la campaña, pero también se apuntaba a esto de que no hay todavía un plan concreto de cómo se va a llevar a cabo afrontarse a esta inseguridad.
Señor Banderos.
Hablando un poco a lo que dice también Verónica, bueno, es cierto que, por ejemplo, ha ganado Morena en estados como Veracruz, por ejemplo, ¿no? En alcaldías en el Estado de México, en muchos de los estados violentos, ¿no? Morena va a tener la oportunidad también de poner a prueba, ¿no? Estas transformaciones. Entonces, bueno, creo que es un buen bono de confianza que se tiene ahí. López Obrador también ha hablado de la delincuencia de cuello blanco, ¿no? Digamos, entonces, bueno, también es una cosa que al menos no se había escuchado tanto, ¿no? Desde
delincuencia económica, de empresarios o de
empresarios y de políticos ligados, ¿no? A, digamos, ese estado narcoempresarial. Entonces, bueno, es una visión también de momento en el discurso novedosa. De nuevo, a ver, porque también en este coqueteo que ha tenido con los sectores empresarials. Bueno,
clar. No? Com en tots els sectors, hi ha persones bones que volen viure en pau i persones que tenen aquesta perversió. La violència, la corrupció i les relacions amb els Estats Units també serà una prova de foc amb el polèmic mur i altres qüestions, evident, moltes socials, precisament per les desigualtats que té Mèxic, malauradament, com altres països d'Amèrica Central i Amèrica del Sud, que fan que hi hagi molts fluxos migratoris als Estats Units passant per Mèxic, no? Per cert, per tant, això és una qüestió molt complicada. Les dues coses, si pot ser ràpidament, relacions amb els Estats Units i tema migratori.
Bueno, un apunte ràpid con eso. Él ha hablado de, a la luz de la renovación del Telcán, ¿no? Ampliarlo a Centroamérica también, ¿no? O sea, no solo a niveles económicos, sino también sociales. Él toma como ejemplo la Alianza para el Progreso, que, bueno, hay que tomarla con puntillas ahí, con alfileres, pero bueno, es como una cuestión también más integradora. Compañeros de América del Sur dicen, bueno, por fin México está volteando a América Latina, y tal vez sea cierto, o sea, los periodos anteriores pues no han tomado en consideración a Centroamérica, ¿no? Mesoamérica como región, entonces, bueno, es interesante.
Sí, esto está totalmente relacionado, ¿no?, con las relaciones con Estados Unidos. Habrá que plantear lo del Telecán, porque es como presentarlo como un proceso de integración económica, pero entre dos socios que son claramente desiguales. Y creo que esto también está totalmente relacionado con el fenómeno de la migración, tanto de los mexicanos que han tenido que ir a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida, como de los migrantes centroamericanos que cruzan por el país mexicano para poder llegar también a Estados Unidos o que se quedan en México. Y creo que los migrantes centroamericanos tampoco han estado dentro del debate público en México y también hay que hacer políticas públicas para proteger a estas personas.
Per aclarir, el Telecán vol ser una futura aliança entre tot Amèrica del Nord, diguéssim, econòmica, comercial.
NAFTA, no?
Bé, avui compartim un interessant mirador de l'actualitat sobre Mèxic amb Verónica García Morales, que és investigadora, professora de la Universitat Pompeu Fabra, i Arturo Landeros, membre de la taula per Mèxic. 6:30 i seran 6:45 abans d'arribar a la recta final i comentar alguns últims detalls sobre aquest ampli tema que ens ocupa avui. Tenim una notícia curiosa del dia que sempre, doncs, amb aspectes segurament no tan transcendents i més anecdòtics, ens porta cap a Mèxic, oi, Ruth? Quina és la notícia?
un article del diari mexicà Excelsior, i cito textualment, deia que no tots els candidats són el mateix. El menú és ampli i amb les seves virtuts i defectes constitueixen un autèntic microcosmos de la societat. Segons explica el rotatiu, si deixes que els altres triïn per tu, no podràs queixar-te. En canvi, si decideixes exercir el teu dret a vot, hi ha molt a guanyar. Una autèntica incitació al vot en un moment on prendre una decisió política no era fàcil. Però segons l'article, per exercir el teu dret com a ciutadà, el partit, que per a tu és la millor opció, tindràs grans beneficis. I és que alguns establiments van decidir oferir promocions si mostraves el teu dit marcat. Per deixar-ho clar, a Mèxic, a part de dipositar el teu vot en una urna, et marquen també amb tinta el dit polze dret per deixar constància que s'ha emès el vot. Alguns establiments de la ciutat de Mèxic, incloent-hi Starbucks, regalaven o oferien descomptes, cafès d'especialitats gratis, descomptes en aletes de pollastre o entrades a museus i parcs d'atraccions, a canvi d'ensenyar el teu dit marcat. Una campanya de màrqueting fugaç, ja que només era vigent amb el dit brut de tinta. Per als bojos de les promocions, que n'hi ha, els esperava un dia molt estressat. A veure què faig. A primera hora voto, després vaig a fer el cafè, vaig al parc d'atraccions, un altre cafè i sopo aletes. Com diu la cançó que està sonant, tot un poco loco, una mica esbojarrat.
I això que a Mèxic, Ruth, em sembla que el vot és obligatori. Ens ho poden confirmar els membres de la taula, no? És obligatori o no? No, en aquests moments no. No, perquè si no potser votaria més del 63%. Hi ha països d'Amèrica Llatina on sí que passa això,
sí,
oi?
Sí,
que
sí,
hi ha sancions si no votes. I bé, doncs en aquest cas, vot voluntari, però participació rècord, recordem-ho. Bé, d'aquestes promocions tenien algun coneixement vostès? Vostè que ha estat a Mèxic, senyor Landeros?
M'hauria gustat enterar-me a tiempo.
Per poder-ho fer i així sí. Beneficiar-se. Si a sobre et regalen coses per al fet d'anar a votar. Bé, és curiós, però de vegades cal trobar solucions imaginatives per fomentar la participació. De tota manera, a Mèxic hi havia motivació per votar, no? Es necessitava un revulsiu i potser aquesta és la sensació que tots tenim, per això hi ha aquest canvi, no? Amb un president nou. Nou, però no tan nou alhora. Sí, no sé si volen comentar alguna cosa, però jo els volia fer una pregunta. Podem tenir a Mèxic un nou Juan Manuel Santos, a la mexicana? M'ha vingut al cap la figura de Santos, que és un home que ha tingut gran capacitat de diàleg i d'acabar amb la violència. És veritat que és difícil comparar, també, oi?
Bueno, sí, eso parte un poco también de tratar de entender qué pasa en México, ¿no? Porque generalmente explicar la guerra o la mal llamada guerra contra el narco es difícil porque no es una situación de buenos contra malos, sino que hay demasiados actores ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, si un proceso como el colombiano con actores beligerantes como muy definidos, pues es una cosa. Acá realmente, pues bueno, ¿no? O sea, ¿con quién se realizan los pactos o el diálogo, ¿no? Es complicado.
Claro, claro.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Además, utilizar un lenguaje de guerra siempre genera violencia y muertes y desapariciones y todo este contexto gris que hemos visto en México. Entonces, yo creo que más que nada buscar la reconciliación, trabajar todos juntos, porque al final, no, obviamente no todos han votado a Andrés Manuel López Obrador, pero él también ha presentado esto como un proyecto de todas y todos, y pues creo que ahora eso es lo que nos queda hacer, trabajar juntos para que la democracia siga su rumbo y pues para hacer realidad todas estas expectativas, que también hay que tener cuidado, no se cambiará de un día a otro. Él dice que quiere pasar a la historia como un buen presidente de México, y quizá un buen presidente será precisamente eso, sentar unas bases sólidas para que quizá un cambio que ni siquiera podremos ver, pero lo puedan vivir otros mexicanos o cualquier otra persona que, que habite en nuestro país.
Els mandats presidencials a Mèxic són de 6 anys i una sola vegada, no poden repetir. Per tant, seran 6 anys els que tindrà com a oportunitat un home que és expert, com dèiem, ha estat alcalde de la capital i no és precisament jove, és a dir, que com a mínim sap una mica de què va això de dirigir la política, de gestionar. Veurem què acaba passant. Sí que hem de dir que de la pregunta del dia que fem a través del nostre web, les dues respostes del sí guanyen, perquè un 38% diuen que sí, que el president electe és un home expert i capaç de dialogar, un 25% sí, és un canvi democràtic positiu, però atenció, un altre 38% diuen no, pot caure en dinàmiques populistes i dictatorials. Potser vostès, que són mexicans i viuen aquí, segurament entenen això, no? Que aquí l'opinió pública doncs mira a vegades Venezuela o pensa també en Ecuador, fins i tot en Correa o en Bolívia d'Evo Morales, tot i que són casos molt diferents, no? I potser tenim més el referent en Lula al Brasil o altres dirigents que han sabut revolucionar el país de manera més, segurament més positiva, respectant les lleis. Aquesta és la sensació, però segur que hi hauria moltes coses per matisar.
Exactamente, ¿no? Siempre los discursos que se presentan en un primer momento como muy radicales o muy rompedores de un cierto sistema de cómo viene operando, siempre genera esta incertidumbre, ¿no? Entonces este nuevo gobierno será esto generará mucha expectativa, mucha esperanza, pero también mucha incertidumbre. Uh-huh.
Sí, bueno, también yo invitaría a estas personas que se miren al menos el programa económico que ha mencionado, ¿no? Que están saliendo ya datos por ahí, las personas que lo van a dirigir, que precisamente tampoco es que sean personas de izquierda. Entonces, bueno, que busquen en eso, que comparen incluso el discurso económico de la austeridad que él va hablando con la troika europea, ¿no? Y bueno, nos llevan sorpresas.
Sí, y potser sorpreses en la relació amb els Estats Units. Esperem que sigui bona pel bé dels nord-americans i dels mexicans. Sí, moltes gràcies. Un plaer compartir aquesta taula de diàleg amb vostès. Verónica García Morales, investigadora, professora de la Universitat Pompeu Fabra, i Arturo Landeros, membre de la taula per Mèxic. A tots dos, fins una altra. Molt bona tarda.